RAC+1 us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
OnlyFans, xarxa social de pagament fundada l'any 2016 on hi ha creadors de continguts i subscriptors. Els creadors pengen els vídeos de forma privada i els subscriptors que vulguin veure'ls els han de pagar una determinada quantitat de diners.
A OnlyFans s'hi poden penjar tot tipus de continguts, des de receptes de cuina fins a rutines del gimnàs. Però el que més triomfa, i amb molta diferència, és el contingut eròtic i pornogràfic.
En els darrers anys, OnlyFans ha tingut un creixement exponencial. Si el 2019 tenia 10 milions d'usuaris, ara, el 2023, ja supera els 240 milions. La pandèmia hi va tenir un paper molt important perquè molta gent va veure en la plataforma l'oportunitat de guanyar diners des de casa.
Avui parlarem d'OnlyFans i també del biaix de gènere que té aquesta plataforma. El 97% de les creadores de continguts són dones i el 76% dels que paguen per veure'ls són homes, segons dades del directori Hubite.
Tenim amb nosaltres la Rocío i la Ènia, totes dues viuen dels continguts que pengen a OnlyFans i avui han volgut explicar la seva història a la revolució sexual. Rocío, Ènia, moltes gràcies per ser aquí, gràcies per compartir aquesta estona amb la revolució sexual.
Gràcies, hola.
Gràcies per invitar-nos.
Quan i com veu començar a penjar continguts a OnlyFans, Ènia?
Doncs jo, personalment, el 2019, però és per un canvi de plataforma. Jo tenia experiència prèvia, ja utilitzava Patreon, que també serà coneguda, però OnlyFans em va començar a cridar més l'atenció per la facilitat de la gestió en aquest tipus de treball.
¿Y tú, Rocío, cómo vas a fe?
Igual que Enya, yo también empecé en Patreon hace 5 años y en OnlyFans di el paso después de la pandemia, porque bueno, hubo un boom muy grande durante la pandemia con todo el tema de OnlyFans y entonces como era muchísimo más conocido y demás, pues decidí ahí dar, digamos, duplicar el contenido y finalmente ya migré todo a OnlyFans y luego también a venta de contenido por fuera de la plataforma. Pero bueno, ahí fue. En total hace 5 años y en OnlyFans ahora pues unos 2 añitos y pico.
¿Y por qué vau decidir fer-ho? ¿Quins motius us hi van portar abans els diners, Ènia?
Bueno, per mi era la meva feina. Llavors, més que el diners també era passional. A mi sempre m'ha agradat moltíssim, inclús des de petita, el que ve siguent l'audiovisual artístic de l'erotisme, del cos, del nudisme. I jo abans, als 18, vaig començar amb una trajectòria més enfocada al boudoir, amb roba interior i enfocant sempre a tot amb una vista més artística. Però a poc a poc vaig anar avançant perquè m'anava sentint molt més lliure, molt més segura de mi mateixa i m'agradava cada vez més l'estil més sexual, però sempre tenint aquesta vista de vigilar els plans, la llum, l'atrezzo o la roba.
És a dir, fer un contingut que sigui bonic, més enllà de ser eròtic, també.
Sí, sí, exacte.
I tu, Rocío, quan vas començar a penjar continguts eròtics? Per què ho vas fer?
Bueno, yo venía de... Yo era jugadora profesional de póker por aquella época y ya por redes sociales pues tenía muchos seguidores, tenía un volumen grande de seguidores que hoy en día, bueno, Instagram me quitó la cuenta hace poquito, la principal. Y mis seguidores, pues como siempre veían que yo vestía sexy porque siempre me ha gustado mucho, pues eso, ¿no? Los escotes, llamar un poquito la atención y demás, pero porque lo llevo intrínseco en mí misma. Pues me empezaron a preguntar y a decir que por qué no daba el paso, que por qué no publicaba pues algo un poquito más picante y demás. Y bueno, le di una vuelta y dije, mira, pues creo que puede ser una buena forma de rentabilizar también el tema de redes sociales y demás. Y finalmente pues di el paso. Al principio prácticamente, o sea, los 6 primeros meses ni siquiera enseñaba los pezones porque, bueno, simplemente le quería dar un toque erótico y mostrarme un poquito más allá, digamos, de lo que estaba enseñando hasta ese momento en redes sociales, ¿no? Pero bueno, luego con el tiempo sí que ha ido evolucionando todo.
Per vosaltres va ser fàcil començar, perquè ara hi ha com aquesta visió, ara que OnlyFans ha fet tot aquest boom i està de moda, podríem dir, i aquesta visió d'escolta, amb OnlyFans és molt fàcil guanyar diners perquè poses una foto dels teus peus o poses una foto dels teus pits i guanyes una pila de diners de seguida. Va ser així de senzill des del principi o no?
Aviam, des del meu punt de vista, no. Vull dir, està clar que si tens un número gran de seguidors com la Rocío, per exemple, pot ser més fàcil, però no té per què. A mi em consta que has de tenir constància, has de treballar bastant i has de manejar molt bé la teva publicitat, les redes socials, i també has de portar la feina com tu vulguis que et respongui. És a dir, tu, segons el que facis i com ho manegis, tindràs un públic o un altre, que són els teus fans. I tot això, per mi, porta molt de treball, molta feina, i no crec que sigui gens fàcil.
I tu, Rocío, va ser fàcil guanyar diners des del principi o com va anar?
La verdad es que nada más empezar a publicar, sí que como venía con un buen volumen de seguidores en redes sociales, pues sí que lo típico, ¿no? Lo primero cuando abres un negocio, las tres Fs, Food, Friends and Family, pues el tema de redes sociales ahí tuve un boom muy grande. Pero después está claro que no es un trabajo fácil en absoluto. Necesitas muchísima constancia, una estrategia muy bien diseñada para llevar a cabo y para hacer, pues eso, que cada vez te conozca más gente y llegar a más gente, porque la clave de todo esto es llegar a nuevo público para que te conozcan y quieran ver más de ti.
Ara en parlarem de què tipus de públic que teniu. Vosaltres ara mateix quin tipus de contingut pengeu? És contingut eròtic, però per exemple què sortiu fent o què feu en aquestes fotos o en aquests vídeos?
Doncs jo, com he dit abans, vaig començar més amb un estil boudoir, però ara vaig més enllà. Faig un contingut també més sexualitzat, en el sentit de doncs puc estar masturbant-me o jugant amb les meves joguines, però no tinc relacions amb ninguna altra persona, només sóc jo mateixa. I aquest contingut jo el categoritzo com explícit i és un contingut que venc a part de la meva subscripció. Les meves subscripcions són per veure contingut que surto nua, també, però que estan enfocades en, per exemple, jo em faig un set de fotos ambientat en un estil asiàtic, doncs, amb kimonos o amb una perruca o coses així. Un altre mes faig un estil més, no sé, renaixentista. Doncs intento fer un atrets o unes fotografies d'aquest estil i això és el que jo penjo. Però el contingut que dic que vaig més enllà és el que jo venc.
És a dir, que la gent ha de pagar una subscripció per poder veure aquestes imatges artístiques i per veure el contingut explícit han de pagar una cosa a part, no?
Sí.
I ensenyes la cara en tot aquest material?
Sí, sí, sí.
Sempre.
Jo, sí, la meva cara ja es coneix. Es pot veure en qualsevol.
I tu, Rocío, quin tipus de contingut fas ara?
Pues mi contenido también ha evolucionado mucho durante estos 5 años y sí que empecé pues erótico y sin mostrar pues los pezones, pero ahora mismo ya sí que es explícito también y bueno, básicamente grabo yo sola o con algunas chicas. Quizás para este 2024 pues mi pareja se anime a grabar algún vídeo conmigo, pero por el momento no, todo lo que grabo es en solitario o bien con otras chicas.
OnlyFans també permet fer continguts personalitzats, és una de les particularitats d'aquesta plataforma, és a dir, que els subscriptors us demanen un vídeo fent alguna cosa o amb alguna fantasia que tenen o així, i vosaltres ho podeu enviar o no. Això, vosaltres ho feu habitualment o no?
Sí, és el que dic, que ho venc a part, però no em sembla una cosa pròpia d'OnlyFans, perquè tu simplement si tens Instagram o una altra red social et poden contactar per allà i demanar-te un contingut personalitzat. Clar. I tu pots vendre per fora i que t'ho paguen en PayPal o en TransferWise, i em sembla, hi ha una altra pàgina que es diu Fansly, que sí que facilita més aquest tipus d'intercanvi.
I què és el que més us demanen, Rocío?
Pues a mí en particular videollamadas, de forma así particular, de uno a uno, videollamadas ahora mismo digamos que es mi servicio estrella. Yo en mi contenido, yo tengo en lo que es la plataforma en sí de OnlyFans, que también, bueno, yo duplico todo lo de OnlyFans, por ejemplo, en Telegram, tengo un canal privado de Telegram y uno gratuito, en OnlyFans también tengo uno gratuito y uno de pago. Y yo, por ejemplo, en mis plataformas de pago, ya ahí sí que simplemente con la suscripción mis suscriptores ven todo mi contenido explícito, no les hago pagar por nada más. Ya con la suscripción tienen acceso a contenido mío diario, explícito y sin censura. Lo único es que sí, por ejemplo, si quieren pues un vídeo personalizado o una videollamada o que les valore el tamaño de su pene o demás, pues eso ya sí que va aparte, obviamente.
I en aquestes videotrucades, quin contingut hi ha? Què et demanen que facis, per exemple?
básicamente masturbación. Hay gente que sí que quiere simplemente hablar conmigo, me llegan incluso pues eso, a pedir videollamadas o llamadas simplemente para charlar, para conocerme más y demás, pero normalmente sí que es pues eso, algo erótico, sensual, desnudos, masturbación.
Hi ha alguna cosa que us hagin demanat i que hagueu dit, mira, jo per aquí no hi passo, això no ho faig, o alguna cosa que us hagi semblat estranya, o en principi tothom demana més o menys el mateix, com va això?
Sí, a veure, jo per exemple videollamades no faig, només faig vídeos perquè m'agrada molt això, l'apartat artístic audiovisual i m'agrada fer com la meva pel·lícula, no? Però jo una vegada que em van demanar una persona em va enviar un correu electrònic de no sé quantes pàgines fent-me com un guió per tres vídeos que semblaven pel·lícules, inclús en, per exemple, escena 1, surts tu caminant per al tren i allà comences a sentir-te més excitada, no sé què, això, i jo vaig dir-li, mira, no faig això, no sóc la teva actriu.
Clar, és una pel·lícula porno amiga, no?
Sí, i què vols, que posi una càmera al tren on hi ha persones? No, jo no puc fer això. I un altre... que va ser molt perturbador per mi, que em va demanar que sortís un vídeo curt d'uns minuts atada amb un... amordaçada, es diu en català?
Sí, amordaçada.
Amordaçada, fent sorolls com que estic patint. I, clar, jo puc respectar el BDSM i a les persones que els hi agradi i ho portin a cau d'una forma responsable. Però com no saps qui hi ha darrere de qui t'ho està demanant, jo no volia portar això ni volia participar. Llavors em va semblar com... No, jo no faig això, ho sento. Mm-hmm.
Però no has tingut cap altre problema, diguéssim, amb algun dels teus subscriptors? Has tingut alguna mala experiència alguna vegada?
La veritat és que no. Tinc un públic, m'he treballat un públic durant tots aquests anys molt respectuós, que són molt fans i, com es diu, leals. Llavors no he tingut problemes, són molt macos.
Perquè quants subscriptors tenen? No els coneixes personalment, no? La majoria, suposo, i quants són?
Doncs això depèn. També depèn del mes. Hi ha mesos que es poden alguns subscriure cada mes, a lo millor algun mes fallen perquè no van bé de diners, va variant segons la mensualitat, però sí que tinc alguns que són molt, molt fixos.
I aproximadament quants n'hi pots tenir un mes?
En un mes a lo millor puc tenir 20 i pico.
Tu, Rocío, t'han demanat també coses que t'hagis hagut de negar o has tingut alguna experiència així que no t'hagi acabat d'agradar?
Sí, bueno, hay ciertas cosas, tipo pues necesidades fisiológicas que hay por ahí sí que no paso, por ejemplo, eso sí que no me apetece mostrar esa parte tan íntima de mi cuerpo humano, así que por ahí, por ejemplo, eso sí que no lo haría, o servicios presenciales que tampoco ofrezco bajo ningún concepto.
Us ho han demanat, serveis presencials?
Sí.
I com feu habitualment aquest contingut? Teniu unes hores al dia que us dediqueu a això cada dia? Perquè entenc que per totes dues OnlyFans és la vostra feina, vull dir, no teniu una altra feina a banda.
No, bueno, la meva feina per mi és... Jo ho puc denominar com treballadora sexual, a mi no m'importa, i al final és donar un servei eròtic que la gent és per desfogar-se, no sexualment potser, però jo em reparteixo segons la meva inspiració. Per mi sóc un artista, i és a dir, jo tinc uns mesos, uns dies al mes, vull dir, que estic arreglada, doncs estic depilada, estic sense la regla i coses així. Llavors em considero com, vale, ara puc fer fotografies, puc fer vídeos, puc fer tot el contingut. El faig durant aquest temps, me'l preparo i a la resta del temps el vaig gestionant els missatges, vaig vendre, vaig retocant tots els sets de fotografia i els vídeos, i és com treballo, normalment al matí.
I tu com t'organitzes, Rocío?
Pues yo de media más o menos trabajo unas 5 o 6 horitas al día, pero obviamente tampoco son horas seguidas, sino que estoy continuamente, digamos, en línea, ¿vale? Yo lo que hago es que me pongo pues unos 2-3 días al mes más o menos de grabación y en ese tiempo lo que hago es grabar el contenido que publico a diario en mis plataformas privadas y, bueno, en todo, ¿vale? En Instagram, en TikTok y demás sitios para promocionar y promover moverlo todo. Y luego, principalmente, mi trabajo diario es sobre todo de atención al cliente, de responder mensajes y demás. Piensa que yo tengo unos 45.000 suscriptores gratuitos a mis plataformas gratuitas de contenido erótico, es decir, a OnlyFans, al canal gratuito de Telegram, y al mes tengo más o menos unos 900 clientes de pago. Entonces, claro, eso necesita una atención al cliente brutal y muy constante, de tener que estar ahí continuamente. O sea, yo tengo WhatsApp, tengo Telegram destinado exclusivamente a ellos, y en el cual, pues, obviamente unos días respondo más rápido, otros días tardo más, pues dependiendo las cosas que haga, o si tengo más videollamadas o un flujo más grande de mensajes. Pero al final, esa parte es la que se lleva el broche, digamos, de mi tiempo diario, básicamente.
I amb tants subscriptors, quants diners podeu aconseguir cada mes? Quants diners guanyeu?
A veure, jo concretament sóc una model, una persona que es dedica a això, que té poca visibilitat en comparació amb altres. Jo em considero petita. Tinc el meu petit cercle, no?, de fans i de més. Llavors jo no tinc una remuneració, o sigui, una ganància tan gran com es pot imaginar la gent quan escolta OnlyFans. Jo potser al mes puc guanyar un sou normal d'una persona.
I tu, Rocío?
Pues, a ver, cifras concretas no me gustaría dar.
Aproximadament, perquè ens fem una idea.
Pero sí que un par de buenos sueldos a la semana.
Aina Gasso es psicóloga forense, doctora y profesora de psicología y criminología, y también investigadora sobre victimización sexual online a UIC Barcelona. Ella ens ha explicat a la revolució sexual com valora el fenomen OnlyFans i sobretot la seva utilització per compartir contingut eròtic.
En el moment en què s'utilitza per vendre contingut eròtic pornogràfic o contingut sexual, bueno, llavors ja estem entrant en tot un àmbit que li denominem sexe transaccional, que el que estem fent són una sèrie d'estudis perquè s'està veient que té tota una sèrie de conseqüències a nivell de desenvolupament sexoafectiu, sobretot per a aquelles poblacions més joves.
Li hem preguntat a aquesta psicòloga i investigadora quines poden ser aquestes conseqüències per a les persones més joves que ofereixen contingut sexual en plataformes com aquesta.
Ens estem movent encara en conclusions molt preliminars. Ara mateix hi ha en marxa un estudi empíric, científic, sobre aquest tema per part de la Universitat Oberta de Catalunya, del grup de victimització, que suposo que ens donarà resultats més concloents. Però sí que s'està veient que hi ha una part d'aquest sexe transaccional que es fa obviant conceptes importants de l'afectivitat i de la sexualitat, no? de la intimitat, del que suposa l'exposició a canvi de diners del propi cos, de la pròpia sexualitat. I els primers resultats preliminars apunten, no?, cap a una major incidència de sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa. En els casos més greus, en algun cas d'estrès posttraumàtic, tot i que no és la norma, consum de substàncies com alcohol i drogues, tant diguéssim, no?, prèvia a fer-ho, per estar més desinhibit, com després també a conseqüència, no?, d'aquestes decisions, i després doncs una afectació en el que és el manteniment de les relacions interpersonals.
Vosaltres dues heu viscut d'alguna manera alguna d'aquestes conseqüències que comentava l'Aina Gasso?
Jo personalment no. Em considero una persona molt saludable en el sentit de mental, diré. A l'OnlyFans, treballar d'aquestes coses necessita tenir una mentalitat molt estable, molt segura, perquè hi ha conseqüències en el que fas, no només en aquest aspecte, sinó això que es pot sortir al teu contingut, el poden robar, et poden acusar, et poden passar coses, i has de tenir una ment molt forta i clara. I llavors, depenent a quina edat comencis, a mi no em sembla bé, per exemple. Jo ja he dit, vaig començar als 18 però no fent aquest contingut, i fins que no m'he fet més gran, ara ja tinc 26 anys, no m'he sentit més segura i conforme fent algunes coses. Llavors, considero que ho porto molt bé, no tinc problemes de ningú tipus, sinó que em sento molt orgullosa i m'agrada el que faig.
¿Tú, Rocío, has tenido alguna de estas consecuencias que escoltaban?
Pues no, la verdad es que no. Siempre me he considerado ser una mujer muy fuerte y muy segura de mí misma. Y la verdad es que no he tenido ninguno, digamos, de estos síntomas. Pero sí que es verdad que hay gente que no lo lleva tan bien. Sobre todo, pues, el trato, digamos, que te pueden dar algunos seguidores. Yo, por ejemplo, en mi caso, mis seguidores son un amor, la verdad. Pero creo que también depende muchísimo de cómo tú exteriorices todo y des tu imagen a ellos, ¿no? Según la imagen que tú estás dando, pues ellos van a responder de una cierta forma. Entonces, la verdad que creo que va muy, muy ligado con la persona en concreto.
A l'Aina Gassó també li hem preguntat sobre com es considera OnlyFans en relació amb la prostitució.
Que és veritat que alguns autors estan ja definint el sexe transaccional, és a dir, la producció de material sexual a canvi de diners, com amb una monetització, com seria el cas de les plataformes com OnlyFans, ja és en si mateixa una forma de prostitució en el moment en què hi ha un intercanvi de sexe, de contingut sexual, de qualsevol tipus de comportament sexual a canvi de diners. Si això després desembocarà en una pràctica de la prostitució en el món físic, és a dir, a intercanviar relacions sexuals a canvi de diners, és una cosa que encara no tenim dades concloents, encara no tenim estudis. Alguns autors apunten cap a que sí, altres diuen que en el moment en què es passa la barrera física hi ha molts més inhibidors del comportament, però en qualsevol cas encara no tenim dades concloents.
Creieu que hi ha molta gent que penja vídeos sexuals a OnlyFans que acaba passant la prostitució física? Perquè tu, per exemple, Eni, ens deies que sí que et consideres treballadora sexual. Sí. I creieu que això pot ser un perill, tenint en compte que a molta gent jove se li planteja OnlyFans com una, el que dèiem abans, no? Com una possibilitat de guanyar diners fàcilment?
Sí, jo crec que és un perill, perquè, com he dit, has de tenir el cap molt ben amoblat per poder dedicar-te a això. I jo admiro molt, a mi no m'ofens res que em diguin prostituta o puta o el que sigui, mm-hmm. A mi em dona igual, perquè admiro a les dones que ho fan amb voluntat pròpia, per supost. És una feina que necessita que siguis una dona molt forta i que visquis com tu vulguis la teva llibertat sexual. A més, que si ho vols fer per guanyar inclús experiències, doncs en comptes de sortir una nit i tirar-te a una persona, guanyes diners per fer-ho. Sembla la veritat que bé, però sí que pot ser perillós, sobretot per la gent més jove.
Yo creo que no se está pasando, o sea, que no hay mucha gente que acabe pasándose a la prostitución, que esté física, digamos, que esté haciendo contenido virtual, pero sí que es verdad que bueno, que en el momento que las ganancias, digamos, no son las que si en algún momento son más altas, pues bajan y demás, pues imagino que hay muchas chicas que se plantean si le ofrecen pues X cantidad de dinero, pues hacer algo presencial, ¿vale? Para mí sí que es una barrera muy, digamos, distintiva. Por un lado, yo me considero totalmente creadora de contenido para adultos o actriz porno, y para mí está muy diferenciado entre eso y la prostitución. Para mí son dos trabajos diferentes, ya que uno es totalmente virtual y el otro entra a la parte física y de contacto, que para mí es muy distinto.
Abans ho mencionava l'Ènia, la por de perdre el control dels vostres continguts, la teniu? Us ha passat en algun cas? Us fa realment por que trobar-vos els vostres vídeos per qualsevol xarxa social, no?
O si us els heu trobat en pàgines uh-huh. d'aquestes de continguts filtrats?
A mi em fa molta por. M'ha passat el tenir aquesta por i tenir que enfrontar-me a l'ansietat que provoca, i inclús m'he tingut que enfrontar a la suplantació d'identitat, que segur que Rocío també ha tingut que enfrontar, perquè moltes de les persones que ens dediquem a aquest món hi han perfils falsos de nosaltres per estafar la gent i guanyar diners amb la nostra imatge, i això em provoca molta ansietat. He tingut que anar a denunciar i coses així. És una cosa que s'ha de tenir en ment, que pot passar, s'ha d'acceptar perquè és incontrolable, no pots fer res, i si no estàs preparat per això, no et pots dedicar a aquesta feina. Jo al final és el que dic, tinc com un control molt gran del meu contingut, però és impossible tenir el total. Llavors, tinc en ment que potser algun dia surt alguna cosa d'aquestes, però ho procuro tenir molt per la mà i estic tranquil·la.
Clar, és que si a tu t'han suplantat la identitat, que deies que tenies un perfil petitet o amb menys subscriptors que altres creadores, a la Rocío, per exemple, també li deu haver passat.
Jo crec que sí.
Sí, bueno, yo miedo a que se filtre contenido o demás, pues ninguno. Lo he cogido por el lado bueno, digamos, he visto un lado positivo a todo eso, y es que es una publicidad encubierta que me hace la gente directamente. Yo lo que hago es que en todo mi contenido, tanto vídeos como fotografías, siempre lleva mi logo, mi marca de agua, mi página web, y así en el momento que se filtra algún tipo de contenido mío, bueno, pues si a esa persona, si es una persona que ya de por sí solamente busca contenido gratuito, pues mira, no va a ser nunca un público mío, cliente mío allegado, pero sí que hay mucha gente que a través de esas filtraciones, digamos, que ve en otros sitios y demás, pues al final le gusta y va a mi página web, ve que tengo muchísimo más contenido, acaban suscribiéndose a mi contenido o incluso pues pidiéndome eso, una videollamada, un vídeo personalizado, porque saben que eso sí que no lo pueden conseguir en otro sitio por ahí filtrado, digamos.
El vostre entorn, la vostra família, els vostres amics, saben que us dediqueu a ser creadores de continguts a OnlyFans, Enya?
Sí, en el meu cas sí. No han vist res, per supost, i tampoc saben amb exactitud plan, què faig, no? Però sí que saben que em dedico a fer contingut per adults a internet. A vegades li dic al meu pare, vaig a gravar, no entris perquè et pots trobar alguna cosa que no vols veure. Jo sóc clara amb això i ja està.
Por supuesto, mi familia lo sabe todo el mundo. Sería vamos, imposible ocultarlo a este nivel. Y además creo que es una forma también de normalizar un poco pues el trabajo y que no estoy haciendo absolutamente nada malo. Y obviamente pues los primeros que quiero que sepan lo que estoy haciendo y lo bien que me siento y lo feliz que soy y demás, pues es mi familia, obviamente. Uh-huh.
Clar, suposo que una de les barreres que es troba gent que vol dedicar-se a OnlyFans és aquesta por de pensar que la teva família se'n pugui, ho pugui saber o que el teu entorn ho pugui saber. Vosaltres creieu que és fàcil triomfar a OnlyFans sense que el vostre entorn ho conegui? Perquè, clar, si necessites fer servir les xarxes socials potser és complicat.
A ver, yo creo que si es un problema en sí que, pues eso, sobre todo familia, mujeres que tengan hijos, niños pequeños y demás y esto, pues claro, tienen que ser muy conscientes, ¿no? De que en el momento de que se cuelga algo online, eso va a estar ahí. Y por mucho que muchas decidan, pues, no mostrar la cara, no mostrar el rostro, demás, es muy fácil conocer el cuerpo de una persona si le llega a gente cercana, ¿no? Entonces, yo personalmente diría alguien que si realmente no quieres que tu entorno se entere, realmente no hagas este trabajo porque no lo vas a disfrutar, porque no te vas a sentir segura, vas a tener siempre ese miedo, esa ansiedad de que te pueda ver alguien que te conozca, te pueda ver tu familia, te pueda ver tus hijos. Entonces creo que hay otras muchas cosas que para hacer en este mundo, las cuales pues nos llenen de felicidad también a la hora de hacerlas, ¿no? Porque creo que es algo súper importante hacer algo que te haga feliz.
Sí, la veritat és que vull añadir que si es pensen que és una feina fàcil, com ja hem dit abans, no ho és per gens. Llavors, si estàs insegura, com diu Rocío, no vols ensenyar la teva cara, podries fer-ho, però que sàpigues que és molt millor que facis això perquè t'agrada i vols de veritat.
Vosaltres us heu plantejat deixar aquesta feina o què fareu quan deixeu aquesta feina? Perquè, clar, suposo que no deu ser fàcil trobar una altra feina si hi ha aquests continguts penjats o sí, no ho sé.
A mi és que em dona igual, vull que la societat avanci i aquest contingut no em personifica, vull dir, no diu quina classe de persona sóc ni que sóc capaç de fer i que no. A mi és que m'agrada molt, com ja he dit, però sóc una persona molt artística també, vaig ser cantant durant molt temps en un grup de música i el meu pla és... aquesta és la meva feina, però en un futur vull emprendre altres branques dins de les meves passions i els meus arts, ja siguin dibuixant, ja sigui cantant, ja sigui vendre algun contingut d'aquest que creï.
I tu, Rocío, com et planteges el futur?
Pues yo por ahora haciendo lo que estoy haciendo, pero creciendo más a ser posible. Y sobre todo, pues quizás en un futuro, obviamente, pues no me veo, ¿no? Con, no sé, con X edad, pues creando contenido sexual todavía. Pero bueno, dentro de este mundo, pues hay muchas ramas, digamos, donde se puede trabajar, como por ejemplo, pues consultoría para otras chicas para enseñarles, para guiarles en este proceso, digamos, de formar su empresa, porque al final una persona que se dedica profesionalmente al tema de la creación de contenidos para adultos, o sea, esto es tal cual una empresa, entonces tienes que tener tu estrategia, tu formación, diseñar tu estrategia también de marketing, de publicidad, de todo, ¿no? Entonces, por ahí creo que también puede haber mucho trabajo futuro, aunque mi cuerpo o mis ganas ya no sigan siendo las mismas para ser creadora, digamos.
Sobre la llibertat de les persones que ofereixen contingut sexual a OnlyFans, la psicòloga Aina Gassó ens apunta això.
Hi ha un percentatge de joves que fan aquest sexe transaccional que sí són lliures de ser-hi i ho fan voluntàriament i, de fet, no veuen quines conseqüències negatives això pot tenir. Però sí que és veritat que després tenim el gran debat, no?, tant a nivell psicològic com a nivell social, de fins a quin punt una persona que té determinades necessitats socials no cobertes realment arriba a ser lliure per ser, no? És a dir, sí que és veritat que estem veient que en el cas de la venda de contingut sexual a través de plataformes com OnlyFans hi ha molta homogeneïtat en temes de classes socials, per exemple, o d'estatus socioeconòmic, però sí que també veiem una vegada més, no?, com en el cas de la prostitució, que hi ha certa població, doncs, que prové d'uns entorns o d'uns ambients que afavoreixen aquestes prendes de decisions i, per tant, en el moment en què, evidentment, doncs, hi ha unes necessitats bàsiques no cobertes, que hi ha, doncs, evidentment, un entorn social més precari on aquesta necessitat de diners i d'estatus és major, doncs, evidentment, això facilitarà, promourà, no?, que una persona pugui prendre la decisió de vendre el seu propi contingut sexual a desconeguts.
Què en penseu d'això? Creieu que si no fos per guanyar diners potser molta gent no estaria OnlyFans?
Sí, jo crec que sí, sobretot per la influència. Hi ha persones que són molt influenciables del seu entorn, d'amics o de coses que veuen i potser volen també fer el mateix que fa aquesta altra persona creient que és fàcil i sobretot quan són, com ja hem dit abans, persones molt joves, que encara que tinguis 18 anys i ja siguis una persona adulta considerada per la llei, no estàs encara capacitada mentalment per suportar i portar algunes coses o prendre algunes decisions, encara que ens creiem les reines del món o els reis del món.
Por supuesto que sí, pero como cualquier otro trabajo, o la gente trabajaría de gratis. Simplemente con hacer ese pensamiento creo que se responde a esta pregunta de forma muy sencilla, ¿no? Creo que es que hay mucha gente que considera el hecho de subir un contenido a OnlyFans o a otras plataformas de adultos como un hobby simplemente, ¿no? Y hay muchísima gente que lo tiene como una profesión. Entonces es un trabajo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por supuestísimo que habría muchísimo menos movimiento si no se ganara dinero. Está claro, sería simplemente como un hobby.
Doncs avui a la Revolució Sexual hem parlat sobre el fenomen d'OnlyFans. Ho hem fet amb la Rocío i la Enya. Gràcies a totes dues per aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres, una altra vegada.
Moltíssimes gràcies.
Avui acabem el capítol proposant-vos aquesta cançó. Es titula Renaixement i l'ha fet la cantant de música urbana Mushka amb un grup d'adolescents víctimes de violència sexual.
El tema parla del procés que han viscut les sis noies que tenen entre 13 i 16 anys i la col·laboració amb aquesta cançó és el colofó de la teràpia que han seguit per recuperar-se.
Totes les noies han fet el seguiment a la unitat d'atenció a víctimes de violència sexual de la Vall d'Hebron. Amb la cançó s'han obert per parlar del que van viure i volen ser un exemple perquè futures víctimes no callin res.
Recordem que els abusos sexuals afecten prop del 20% de nenes, nens i adolescents segons les dades del Consell d'Europa.
I amb aquesta cançó, Renaixement, us desitgem com sempre salut
i bon sexe.
I aquí comença el meu renaixement. A cadascú li afecta de manera diferent. I ara que ja no controla la meva ment.
RAC+1 us ha ofert La Revolució Sexual. El podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.